l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. La CUP de Calella, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, porten al ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Calella una moció en nom de la Plataforma Ciutadana per un nou model de la gestió del litoral, un grup adherit a la plataforma Salvem el Maresme, de la qual tant Iniciativa per Catalunya com la CUP en formen part. Ens amplia ara aquesta informació Oriol Leo.
En el text de la moció, que la CUP va fer arribar als altres dos partits i l'entren ara conjuntament, es considera que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han patit més de mig segle d'intervencions insostenibles, com la construcció de ports esportius mal dissenyats i que s'han sobreexplotat i impermeabilitzat les conques hidrogràfiques, cosa que disminueix les aportacions d'aigües i sediments i això ha generat una regressió de les platges i un perjudici a les infraestructures costaneres. Diu també la moció que les intervencions de regeneració amb dragues i espigons han implicat la regressió dels alguers, l'alteració periòdica dels ecosistemes marins i s'ha perjudicat greument l'activitat pesquera. També ha canviat la forma de la costa. La plataforma es crea davant l'anunci que des del Ministeri de Medi Ambient es faran més intervencions basades en l'extracció de sorres del fons marí i la construcció d'espigons i que no s'actuarà en la gestió de l'aigua ni els sediments a les conques ni es tiraran endavant els compromisos de fer un bypass de sorres als ports esportius. Consideren que aquestes actuacions es faran sense que hi hagi cap estudi previ d'impacte mediambiental ni cap consulta a la ciutadania ni a les institucions de la comarca. Per aquests motius proposen al ple de Calella que s'adhereixi al manifest per un nou model de gestió del litoral i que s'exposin al Ministeri les mancances que comporten les actuacions que hi ha previstes. També que Calella s'oposi a la draga perquè la seva actuació va ser aprovada per decret d'urgència, sense avaluació ambiental, sense un període d'exposició pública i sense que s'hi poguessin fer al·legacions. La moció, si s'aprova, demanarà al Ministeri que suspenguin les actuacions previstes al litoral i es faci una moratòria perquè en lloc d'abordar les causes del problema de la regressió del litoral proposa aplicar pedaços provisionals sobre les seves conseqüències. Ho ha comentat el regidor de la CUP, Jan Catà.
La draga aquesta doncs, succiona sorres del fons marí per traslladar-les d'unes platges a unes altres. Això entenem que és un, diguem que és un pedaç i a més és un pedaç molt agressiu a lo que és doncs la gestió del litoral, no, sota el nostre punt de vista no és una gestió intel·ligent i no és la solució a mitjà o llarg termini, sinó que són doncs actuacions econòmicament molt molt costoses i mediambientalment també doncs molt agressives, amb la qual doncs creiem que és indispensable doncs coordinar-se a nivell ciutadà, polític, per evitar aquest tipus d'actuacions en el futur.
La moció proposa instar les institucions perquè s'iniciï una redacció d'un pla del litoral on s'hi impliquin tots els actors que tenen poder de decisió sobre el territori, així com crear la taula per la gestió del litoral del Maresme.
És una taula amb l'objectiu de dissenyar doncs, un pla integral per tal que la gestió de les platges i la sostenibilitat del territori en general doncs, tenir-la en compte a l'hora doncs, de viabilitzar l'activitat econòmica que es fa al nostre litoral i preservar doncs, tots aquells actius mediambientals que tenim. Estaria integrada doncs, per pescadors, sector turístic, tècnics, científics com biòlegs, ambientòlegs, geòlegs, oceanògrafs, centres d'investigació, universitats, etc. És a dir, fer una taula molt transversal.
Finalment, el text exigeix el compliment de les actuacions als ports amb bypass de sorres que actualment no s'estan duent a terme.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
Calella ha vibrat un any més amb l'Ironman Barcelona 2015, que ha tancat la segona edició havent assolit un rècord de participació, ho hem dit aquests dies, 2.600 triatletes de 60 nacionalitats i certificat novament una perfecta organització. El més ràpid i guanyador de la prova, David Plis, va destinar 8 hores, 2 minuts i 20 segons en completar el recorregut, però fins passades la mitjanit de diumenge a dilluns va estar oberta la línia d'arribada a la zona de Garbí i, com és habitual, va esclatar la festa amb l'entrada de l'últim participant. Ahir al migdia es va fer la cerimònia de lliurament dels premis als guanyadors i alguns dels entronitzats, com homes i dones de ferro, ja es van animar a inscriure's per l'any que ve. El director de la prova, Agustí Pérez, es mostrava exultant i deia que l'objectiu de l'organització és seguir millorant perquè l'Ironman Barcelona arribi a ser el millor esdeveniment de tot el món. Ens amplia la informació Dolors Lieuri.
L'Ironman Barcelona va més enllà de la transcendental i exigent prova de diumenge. El territori i els participants ho viuen com un esdeveniment global que arrenca amb l'arribada al territori i s'allarga com a mínim fins l'endemà de complir l'objectiu i penjar-se la medalla de finisher. Ahir dilluns, l'endemà de la prova, doncs, l'organització els va convidar a tots a la cerimònia del lliurament de premis als guanyadors, a una carpa instal·lada uns metres més enllà d'on van creuar la línia d'arribada. El més ràpid en categoria masculina va ser l'eslové David Plys, amb 8 hores, 2 minuts i 20 segons, que explicava que després d'anar remuntant posicions durant tota la cursa, en l'última volta de la marató va creure que pujaria en el primer lloc del podi.
Vam haver de superar una tornada dura en la natació, nadant contra la corrent. I després a la bicicleta vaig intentar apretar, però la resta em va seguir. I fins que vaig fixar la posició, vaig perdre més temps del que acostumo. Per això vaig haver d'agafar un bon ritme per agafar els primers. Vaig sortir vuitè a la carrera, em vaig sentir molt bé i vaig anar atrapant-los un per un fins a l'últim. I va ser llavors quan vaig saber que guanyaria.
En segona posició, l'ucraïnès Anton Blokhin, a 3 minuts i mig de diferència. Tercera posició per l'alemany Per Bittner, amb 8 hores, 6 minuts i 23 segons. L'any 2012, Bittner va guanyar el triatló de mitja distància de Calella. En categoria femenina, victòria per l'holandesa Yvonne Van Blerken, amb 8 hores, 46 minuts i 45 segons. S'estrenava en la prova catalana, on ha completat el seu 29è Ironman triomf, que també va certificar en l'últim dels segments del triatló.
Ha sigut una gran cursa. Només vaig cometre alguns errors a la natació, però vaig tenir un dia realment bo. Ha sigut una temporada molt llarga i per això estic molt contenta d'haver pogut venir aquí i guanyar.
Really was my goal to win this race and go with a fast time. So, yeah, the weather was perfect.
El clima perfecte, la cursa divertida i l'organització ha estat genial. L'he gaudit molt.
El podi femení el van completar la finlandesa Kaisa Lehtonen amb 8 hores 48 minuts i 40 segons, segona posició, i tercera plaça per l'austríaca Elisabeth Gruber amb 8 hores 54 minuts i 3 segons.
Gràcies, Dolors. I ara us diem que els 14 membres del Team Calella Triatlón que han pres part també d'aquest Ironman Barcelona aquest diumenge han estat finishers. Destaca sobretot la setena posició absoluta d'Anna Rovira i la cinquena categoria de Joan Gras a la categoria de masculins 25-29 anys. Els 14 triatletes van rebre durant tota la prova el suport tant logístic com emocional d'una seixantena de membres del Team Calella. I Agustí Pérez, director de l'Ironman Barcelona, ha dit que aquesta cursa, aquesta prova, està en un moment excepcional en l'edició en què s'ha registrat el rècord de participació de tots els triatlons de llarga distància que s'ha disputat pel territori de la marca Costa Barcelona Maresme. El pes de l'esportista internacional en la prova, un 90%, és una de les dades més destacades a l'hora de fer balanç de l'Ironman Barcelona. El seu director exposava en la prèvia de la cursa que això certificava el primer dels èxits de l'aposta turística feta des de Calella i que donen suport les institucions supramunicipals. L'altre element que ho avala, diu, és el grau de satisfacció dels participants. De fet, l'atenció a l'esportista és una de les màximes de la marca Ironman i de les declaracions dels guanyadors corroboren també que l'esforç redunda en la competició. Agustí Pérez ha manifestat que la prova viu un dels moments més dolços, però que lluny de caure en el conformisme, l'organització aspira a més, aspira a convertir-se en el millor esdeveniment de tot el món.
No, ara mateix hi ha una cua ja per inscriure's per l'any vinent i això és fantàstic. Això ara mateix estem en un moment molt bo. El sabor que li queda a la gent quan ve a competir aquí a casa nostra és fantàstic. Estem molt contents de poder seguir intentant millorar per ser cada millor. Hem de poder mostrar la nostra identitat, que fins i tot a l'entorn, la Costa del Maresme, Barcelona, Catalunya, es cregui més encara aquest projecte, aquesta realitat, com bé deies, i que tothom sumem una miqueta més perquè encara hi hagi més ambient. Ahir, igualment, les grades estaven a rebentar fins i tot fins a les 12 i mitja de la nit, amb la qual cosa, a poc, la pedagogia, els anys i l'experiència d'aquest esport que està arrelant a casa nostra, jo crec que farà que en breu siguem el millor esdeveniment del món.
Tot i ser un imponderable, el clima suma també a favor de la prova maresmenca que arrenca Calella en una de les platges més extenses i àmplies de la costa Barcelona-Maresme. La ciutat gaudeix cada any com si fos el primer, animant l'esforç també i l'exigència a que se sotmeten els esportistes, omplint les zones de transició i d'arribada ubicades totes a la façana marítima. Pineda de Mar amplia els ajuts per pagar l'IBI, l'impost de béns immobles. També les podran sol·licitar persones amb dificultats econòmiques, tinguin o no feina o cobrin prestacions de jubilació, i també llogaters i usufructuaris, col·lectius que s'uneixen als aturats que ja podien optar als ajuts pels quals el consistori hi destinarà una partida de 30.000 euros. L'Ajuntament pot arribar al 30% de l'import del rebut de la contribució amb un màxim de 300 euros. La mesura es va aprovar en el darrer ple de l'Ajuntament de Pineda amb els suports de totes les forces polítiques amb representació municipal. El regidor d'Hisenda, Antoni Abad, es va comprometre a reunir-les per estudiar cas per cas i consensuar, si fos necessari, la modificació d'algun dels criteris. I aquest divendres es presenta la plataforma Malgrat Acull, que vol treballar en la difusió, la sensibilització i la coordinació d'ajuda pels refugiats. L'acte, que tindrà lloc a la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar, comptarà amb el testimoni de Massa Kamenjasevic, refugiada a Catalunya l'any 1993 arran de la guerra de Bòsnia. Dissabte al matí va ser el dia en què una colla d'amics que estaven aplegats sense cap ànim de lucre de Calella es van reunir en la que és la seva trobada anual. Ho anomenen la Llopesfera i aquest any ha estat la novena edició. Ens amplia la informació Oriol Leo.
El que va començar com un sopar de Nadal el desembre del 2007 ara és un acte que aplega més de 100 persones i on s'hi expliquen diferents projectes relacionats amb les noves tecnologies. El Gran Salt l'ha fet aquest any amb un canvi important d'espai. La trobada s'ha passat a fer a la fàbrica Llobet Guri. Jordi Verdura és un dels organitzadors.
El que fem al principi són sopars a l'estiu o un sopar a l'hivern, i fa uns anys que estem fent una sèrie de xerrades, unes ponències que van començar a l'Ajuntament Vell, i els darrers 3 anys hem estat al Bernat II i aquest any estem a la sala polivalent de la fàbrica Llobet. Amb un motiu lògic, és de créixer i de que hi capiguem més gent, i l'aforament és més gran el d'aquest espai.
A primera hora es va fer l'entrega de la documentació i la recepció dels participants en un acte que moderava Cristian Negre. La benvinguda la van donar Josep Barri i Jordi Verdura. Tot seguit es van presentar els 7 expositors que, en un minut cadascú, van presentar el seu projecte. Tot seguit es van situar a una zona d'expositors habilitada a tocar de la zona de networking, on tothom s'hi podia acostar durant les pauses per conèixer més a fons el seu projecte. A les 10 del matí es va posar en marxa una partida del Trivial Llopesfèric, un joc de preguntes on el públic podia contestar amb el seu smartphone connectat a internet. Llavors van començar el primer bloc de ponències. Primer fou Txell Costa, coach, amb la ponència Working Happy. La va seguir Mercè Taus, amb l'oportunitat de l'adversitat. També es va parlar de la marca i com millorar-la amb Carmen Maria Cubero i l'experiència de canviar de feina i de vida amb Montbau. A la Llopesfera 2015 hi havia 120 persones inscrites i ja hi han pogut participar molts professionals al fer-se la jornada en dissabte i no en divendres a la nit com fins ara.
Tenim molts sectors, diferents tipus d'empreses, però jo crec que aquest any el valor afegit és que hi ha molts ponents que s'estan explicant un canvi de vida personal i professional.
Esteve Verdura va encapçalar el segon bloc de ponències explicant com passar d'una idea a un producte amb pocs recursos. Josep Busquets va explicar a la seva web de calella.com i Sergio Navas va comentar l'actualitat del món de la tecnologia. El bloc el va tancar Òscar Ors parlant de seguretat informàtica per a particulars i empreses. El darrer bloc de ponències el va obrir l'entrenador de futbol Manel González parlant de futbol professional. L'entrenador personal Marc Batlle va ensenyar a aconseguir els propis reptes de forma fàcil. Nacho Barona va explicar què és un dron i finalment Albert Cuesta va parlar de l'obsolescència programada i el consum irresponsable introduït per Carles Pasqual. A les 2 del migdia es va fer el networking final i un sorteig de lots i un vermut preparat pels Udols de Foc, que, com explicava Jordi Verdura, van oferir menjar i beure als assistents a un preu molt popular.
Sí, aquest any el que hem optat és per agafar, vam proposar als Udols de Foc com a entitat de Calella que muntés una barra amb preus populars per oferir tot el que esteu veient aquí a la zona de networking, no? Una mica de biquinis, d'entrepans, de cafès amb llet, de beguda fresca, a un preu d'un euro la peça. Els altres anys teníem col·laboradors i la logística permetia doncs, que aquests col·laboradors estiguessin molt còmodes. Era l'hotel Bernat II que ens oferia cuina, serveis, vull dir, tot el servei de cambrers, de metres. Aquest any aquí no en tenim i aquesta està l'alternativa i que bueno, està funcionant crec que bastant bé.
Verdura va dir que la Llopesfera es tornarà a fer amb tota seguretat l'any que ve quan es celebraran els 10 anys d'aquestes trobades on tots els llopesfèrics s'hi impliquen amb diferents facetes organitzatives, ja sigui fent la programació, gravant vídeo o fent fotografies, i tot apunta que la desena edició també es farà a la fàbrica Llobet-Guri.
Gràcies, Oriol. I l'advocada i exdiputada al Parlament de Catalunya, Magda Oranic, oferirà la conferència inaugural del nou curs de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella. Serà demà dimecres a partir de 6:45 de la tarda i l'accés és lliure. Oranic parlarà de la família catalana a la societat actual.
Aquest dimecres arrenca el 6è curs de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, un fòrum de debat i reflexió per a persones adultes que es convoca de forma setmanal per aprofundir sobre temes culturals, històrics, socials o que tenen a veure amb la física o la religió, per exemple. Els continguts varien cada any i es presenten en forma de xerrades, conferències impartides per professors universitaris, experts en la matèria que s'aborda. La sessió inaugural anirà a càrrec de l'advocada i exdiputada catalana Magda Oranic, compromesa amb els drets de la dona, qui parlarà sobre la família catalana en la societat actual. L'accés a la sala de conferències de la cooperativa L'Amistat, al primer pis, serà lliure, a diferència de la resta del curs, que és restringit als socis i sòcies. Durant el primer trimestre, entre octubre i desembre, l'Aula d'Extensió Universitària dedicarà una sessió al president Lluís Companys amb motiu del 75è aniversari de la seva mort. Dignitat republicana és el títol de la conferència que impartirà el catedràtic en Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Andreu Mayayo, el 21 d'octubre. L'arquitecte i professor del Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica, Albert Cuí, parlarà sobre l'estratègia hídrica del Parc Güell el 4 de novembre. Un dels noms populars de la programació del primer trimestre és el de Rafael Nadal, el periodista i escriptor, conegut també per la seva faceta de tertulià mitjans de comunicació, parlarà de la creació literària, de la idea a l'escriptura. És el títol de la conferència que tindrà lloc el 25 de novembre. L'Aula d'Extensió Universitària de Calella acomiadarà l'any a ritme de música, la d'un dels grups més importants de la història a nivell mundial. Els Beatles, analitzats com a fenomen musical i social del segle XX. Josep Maria Franzino, periodista i crític musical, s'encarregarà de conduir la xerrada. Aquestes i totes es faran cada dimecres a la cooperativa L'Amistat a partir de 6:45 del vespre.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
L'Associació de Comerciants de Tordera Centre sorteja 150 carros de compra a la campanya promocional de tardor que posen en marxa aquests dies. Des d'allà ens amplia la informació Lluís Sabater.
Fins al dia 23 d'aquest mes, per qualsevol compra que els clients facin a les botigues associades, podran omplir unes butlletes per participar en el sorteig de 150 carros de compra. Cada establiment associat repartirà 3 carros. El president de l'associació, Josep Borrell, ens explica el perquè d'aquesta campanya.
Nosaltres des que vam fer els carros l'última vegada que hi havia molta demanda de fer carros, igual que les bosses, que han sigut un èxit, les hem repetit, i tenien ganes de repetir-ho dels carros. I aquest any era un bon moment.
Després d'aquesta campanya de tardor vindrà la castanyada i la campanya de Nadal.
Gràcies, Lluís. I finalment, l'Institut Tres Turons d'Arenys de Mar ha tornat a aconseguir un premi en el certamen de joves investigadors d'Espanya celebrat a Màlaga. El treball sobre la climatologia a Catalunya de fa 10.000 anys s'ha emportat el primer premi de la categoria de Ciències de la Terra i la Salut. Des d'allà ens amplia la informació Carlota Tanganelli. Carlota, bona tarda.
Bona tarda. A través d'aquesta investigació, la seva autora, Raquel Carrasco, ha pogut descobrir que el temps de casa nostra de fa 10.000 anys era molt vacil·lant, amb episodis molt més càlids que no pas ara, i també episodis de molt de fred. El director de l'Institut, Antoni Curto, s'ha mostrat molt satisfet per aquest nou reconeixement que rep el Centre Educatiu Aranyenc, sobretot perquè cada vegada les comunitats autònomes s'esforcen a presentar treballs més elaborats per aconseguir el premi.
És molt important per nosaltres perquè demostra que any rere any anem mantenint el llistó molt alt, perquè realment cada vegada és més difícil. Cada vegada doncs, hi ha comunitats que ho treballen més i els projectes presentats allí a Espanya a la final doncs, tots eren molt bons. El jurat jurat va valorar l'esforç de la Raquel i tot el treball, doncs una altra vegada hem tingut un primer premi.
Amb aquest nou premi, l'Institut Tres Turons d'Arenys de Mar continua sent el centre educatiu que més guardons d'aquest certamen ha aconseguit a Espanya.
Tornen les competicions esportives, torna la banqueta i tornen les cròniques de Badó i Xart amb els esports. Avui, en Badó parla de bàsquet.
Centrant la informació de l'esport avui, parlant del bàsquet, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls aquest darrer cap de setmana ha aconseguit la primera victòria de la temporada. Ha estat a la tercera jornada. Aquest triomf a la pista del Silenc ha de servir perquè els veritronges reaccionin i comencin a remuntar el vol. Aquest proper cap de setmana jugaran a casa contra el Cabrera, un conjunt que porta dues victòries i una derrota. Aquest darrer cap de setmana els nostres propers rivals varen guanyar a casa de l'Argentona per 62 a 54. Aquest partit es jugarà el proper dissabte al pavelló Calellenc a partir de 5:45 de la tarda. Després d'aquesta tercera jornada, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls ocupa la 13a posició, mentre que el Cabrera és 5è. Els primers classificats són el Tallà, el Tiana i el Sant Pol, amb 3 partits guanyats. Per la part de baix, Cabrils, Alella i Santa Susana són els últims amb cap partit guanyat.
Gràcies, Badó. Pausa i arriba la previsió del temps, amb la qual tanquem l'informatiu, una previsió que ens acosta Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Hola, bon dia. Després de la jornada d'ahir amb força núvols però amb poques precipitacions aquí a la comarca, avui hem de continuar parlant d'una banda de temperatures suaus, més o menys com ahir. Altre cop les màximes s'enfilaran fins a valors de 26 a 27 graus en molts punts de la comarca. Esperem que els vents siguin apuntats de l'oest i ho faran moderats al Maresme Sud, més fluixos i variables cap al nord de la comarca. Amb domini del sol, presència d'alguns núvols prims, comentaran aquesta tarda i poca cosa més a destacar. A banda d'una situació marítima que continuarà dominada pel marejol amb mar de fons, però a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el temps de moment es presenta estable i dominat pel sol, amb unes temperatures però que aniran a la baixa. Això podrà permetre el creixement de nuvolades, que al llarg de la tarda es faran més nombroses, sobretot cap al centre i nord del Maresme, on de cara al vespre podem tenir algun ruixat de forma aïllada i poc important, creiem. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, més baixes amb el pas de les hores, i la situació marítima en quant a vents i en quant a estat de la mar, doncs els vents seran fluixos del sector sud-est i la situació marítima tranquil·la, amb mar arrissada i àrees de marejol poc importants al matí, petites àrees de mar de fons també, però que marxaran ràpidament. Pel que fa demà passat, dijous, entrada del que esperem és un temps dominat pel sol. Potser al matí puguin quedar encara alguns núvols, però després aniran marxant i, com dèiem, el sol s'imposarà. Les temperatures més baixes durant la nit, les màximes més o menys es mantindran sense canvis, amb valors ja normalitzats entre els 21 i els 22 graus a les hores centrals del dia. Els vents continuaran fluixos de cara a la jornada de dijous i pel que fa a la situació marítima, ha d'estar dominada per ramar rissa de marès de marejol a tota la costa maresmenca.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua els butlletins horaris de Ràdio Calella. També a partir de les 8 del vespre, l'infovespre a càrrec de Dolors Lieuri. Amb aquestes i altres notícies actualitzades també podeu estar informats a través de radiocalella.cat i calellatv.cat i els perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per seguir-nos a través del 107.9 de la FM i a través de radiocalella.cat. Gràcies i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.